Cuente con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2 quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Un dia de sol radiant, un dia magnífic el que tenim avui. Meteorològicament parlant, el sol llueix de forma clara totes les comarques catalanes. Tot va bé, aquesta tarda 3 quarts del mateix, aquesta tarda de dimecres, esperem més o menys. Començarà la terbolositat, en tot cas, però encara lluirem un bon sol, núvols, temperatures a l'alça, i demà la cosa canvia, eh? Ja demà ja comencem a tenir alertes per intensitat de pluja, sobretot demà dijous per la tarda. De seguida, doncs després ja en parlarem, perquè ens ve unes baixes pressions, i sobretot demà dijous per la tarda a tot el que és comarques del sud de Girona. Pràcticament totes les comarques de Barcelona, Terres de l'Ebre i tot el que és la franja litoral, hi ha una alerta per intensitats de pluja. Pot ploure, les temperatures cauran. Es notarà que cauran les temperatures, però és que les pluges ja començaran dijous pel matí a tot el que és el litoral del Maresme fins a Terres de l'Ebre. Ja començarem a tenir una alerta. Vull dir, el litoral estarà en alerta demà dijous tot el dia. Tot el dia, pràcticament, per aquestes possibilitats d'intensitat de pluja. És una alerta baixa, no és una alerta taronja, és una alerta baixa, almenys d'entrada, eh? Això, per la meteo que ens espera de cara a les pròximes hores i demà, que és quan haurem d'agafar paraigües, però... Si entrem en matèria, parlem d'altres qüestions molt delicades i de xifres molt delicades, si em permeteu. Unes xifres delicades que deixen dades com aquesta. A veure què us sembla. Un 20% dels adolescents consumeix pornografia abans dels 10 anys. És una qüestió que deixa molt a pensar, molt a reflexionar. I un cop més... la deriva de les noves... Bueno, ja no són noves, de la tecnologia. Que està molt bé, la tecnologia. Internet està molt bé. Sí, és que està molt bé, però és que això ens està agafant encara avui a contrapeu. Avui encara a contrapeu. Igual que la IA. Tot això ens està agafant a contrapeu. D'una manera que no ens adonem, tot va molt de pressa i no ens dona temps a reflexionar. Aquesta xifra que ha fet un estudi, ara en parlarem amb el protagonista d'aquest estudi, el que ho ha fet, doncs deixa la dada per reflexió, per molta reflexió. Els nanos han d'accedir a internet? Segurament sí, per moltes coses. Ara, sense supervisió, aquí on està la responsabilitat? Dels pares, segurament. I el problema és que si quan parlem de nanos, de nens i nenes, que consumeixen porno abans dels 10 anys... És que és molt fort, eh? És que es diu molt aviat el que estic dient, eh? Abans dels 10 anys, aquest 20%, quin referent tenen? La referència està completament distorsionada, absolutament distorsionada. Vull dir, no hi ha una formació moral ni intel·lectual davant de tot això. Perquè és que, no, parlo dels 10 anys, és que d'entrada dels 10 anys no sembla una cosa ja al·lucinant. De fet, tot això, d'aquestes xifres, es desprèn una anàlisi de 40 articles que es van publicar entre el 2015 i 2024 i està posant de manifest aquest accés precoç, molt precoç, a la pornografia entre els menors. I si parlem de xifres que més ha fet aquest estudi, parlem de que un de cada 4 nanos consumeix pornografia a diari. Bé, això deixa moltes preguntes i moltes reflexions a fer i segurament moltes explicacions pendents de com readreçar tot això, eh? Per benefici de tot, socialment, primer per ells i després per la societat en si, eh? En parlem amb el Mario Ramírez Díaz, que és graduat del Màster Universitari de Treball Social Sanitari de la UOC i és un dels que ha estat pendent d'aquests estudis. Mario, bon dia, benvingut.
Buenos días, muchas gracias.
Oye, este dato
tremendo, ¿no? 20% de las adolescentes ya reconoce haber consumido pornografía, pero antes de los 10 años.
Es terrorífico. Es terrorífico. Sí es verdad que cuando se leen son datos, y los datos son muy fáciles de leer y de ver, pero la realidad que hay detrás de ellos es terrorífica. Que haya niños que a los 8 años ya hayan comenzado o hayan tenido acceso a contenido pornográfico es demoledor.
Es que estamos hablando de un niño que debería estar más pendiente de las películas Disney o de los superhéroes o del fútbol o de lo que sea que antes que esto. ¿Por qué ocurren estas cosas? Supongo que de entrada es un acceso a internet, pero ¿por qué pasa?
Bueno, las redes sociales, el internet, sí es verdad que las redes sociales pues nos mantienen comunicados y son una herramienta muy buena. Pero toda herramienta que se utiliza de una manera incorrecta pues nos puede conllevar este tipo de problemas.
Claro.
Entonces, claro, sumando eso a una mala educación sexual, a un pues que no haya esa comunicación en casa, no surgen este tipo de problemas.
Claro, la idea, Mario, es que entonces, básicamente una de las consecuencias, intuyo, que es, puede que se convierta en una fuente de aprendizaje, y la pornografía puede ser muchas cosas, pero no eso.
No, claro, la pornografía lo que nos hace es enseñar guiones que no tienen nada que ver con lo que es una relación normal y corriente. Nos enseña la dominación, la humillación, y todo eso un niño, porque no estamos hablando de adolescentes, en muchos casos son niños, no tienen las herramientas críticas como para poder entender que eso no es la realidad ni se acerca a ello.
¿Esto cómo puede, no sé si se ha barajado, se ha especulado, cómo puede influir en un futuro, en un niño que ya empieza tan temprano a ver pornografía?
Pues esto puede generar, en algunos casos puede generar adicción, una baja autoestima, generar ansiedad. En la parte de los chicos, pues puede ser que se frustren si en un futuro, cuando mantienen relaciones sexuales, pues notan que no rinden. Y las chicas, por el contrario, pues pueden sentir que no son suficientes, que su cuerpo no es tan perfecto como el de las actrices. Entonces, claro, trastoca todo lo que,
bueno, pues toda la realidad, básicamente. Toda una normalidad, vaya, trastoca la normalidad. La realidad y la normalidad. ¿Esto se da más en niños o en niñas?
Pues mira, me sorprendió saber que le da, la edad media de inicio se mantiene en torno a los 12 años, y es tanto en chicos como en chicas. Lo que pasa es que los chicos pues tienen un consumo mayor que las chicas, y en otro sentido. Los chicos lo utilizan como un guión para saber sobre sexualidad, y hay muchas chicas que se sienten muy presionadas, ya sean por el grupo de amigas, por la pareja, para visualizar este tipo de contenido.
De acuerdo. ¿Qué solución hay en todo esto?
Pues educación sexual, educación afectivo-sexual, lo primero en casa. Son los padres los que tienen que hablar desde el respeto, siempre desde el respeto,
Claro.
Pero entender. Y luego sí, la escuela tiene que servir de apoyo.
Yo aquí lo que veo es un papel principal de los padres, ¿no?
No, sí, la familia es el pilar fundamental para educar y, como te decía, siempre desde el respeto y no callarlo, porque al final, si estos temas no se tratan en casa, al final, ¿y qué es lo que pasa? Porque es la pornografía la que está actuando de
educadora.
De educadora, exacto.
Ostras, es tremendo, pero sí, deja de ser tremendo. ¿Hay una dejadez por parte de los padres aquí? ¿Se detecta una dejadez por parte de los progenitores de abordar temas que, en función de cómo, no voy a culpar a nadie ni mucho menos, pero a veces pueden no saber cómo abordarlos? O sea, si no hay una información para saber cómo abordarlo o cómo enfocarlo, ostras, igual también estamos ante un problema, ¿no?
Exacto. A ver, hay temas que son complicados. Yo no soy padre, entonces no sabría cómo. Puede ser que hay momentos que yo tampoco sepa cómo, pero hay profesionales que pueden generar estos espacios, como es el caso del trabajo social sanitario. En todos los centros de salud siempre hay una profesional con este tipo de herramientas para, por un lado, crear espacios para que los jóvenes se puedan comunicar y se les expliquen las cosas de una manera un poquito madura. Y luego, si los padres no tienen estas herramientas, pues facilitar estas herramientas para que sean capaces de tener estas charlas con sus propios hijos o hijas.
Y ya, Mario, voy a acabar con una última pregunta. Con este dato de este 20% de que empieza a ver pornografía, de adolescentes que empieza a ver pornografía antes de los 10 años, ¿podemos deducir que hay un enraizamiento también, no en todos tal vez, seguramente, porque irá por persona esto, un enraizamiento en la violencia de género ahí también?
Sí, a ver, al final sí. Si un adolescente, un niño, un adolescente se pasa muchos años viendo un mismo contenido, al final su cabeza pues ve que eso es una, o sea, que las actitudes que se ven en el porno es lo normal, y mucho del contenido que ven es muy violento, cargado de humillaciones, de cosificación a la mujer, y lo toman como algo normal. Y todo eso al final es violencia contra la propia mujer.
Pues Mario Ramírez, graduado del Máster Universitario de Trabajo Social de la UOC. Oye, muchísimas gracias por esta charla, muy amable.
A ti. Hasta muchísimas luego. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Doncs és una d'aquestes dades que possiblement hauríem de reflexionar com a societat. I possiblement algunes persones parlen de l'accés a pàgines d'aquesta tipologia, d'aquest contingut, que estaria molt bé, però ara com es fa? Aquest és el problema. Com es fa? Com es fa i de quina manera els nanos, que són molt llestos per als que les conviene, no s'ho poden saltar? Control parental, etcètera, el que tu vulguis. Però, ostres, és que hi ha tantes portes... que controlar-les totes, ostres, no sé si és fàcil, eh? Bé, quedi la dada per la reflexió, en tot cas, eh? Va, que de seguida parlarem d'una altra qüestió que ha tingut molt rebombori, i és la prohibició de la Unió Europea de determinats components químics en els esmalts, en cosmètica i en pintaungles, per la seva toxicitat. El fet és que, a més, malgrat aquesta toxicitat, alguns d'aquests productes encara s'estan venent. No a certes botigues, eh? No en totes ni molt menys, però sí en certes botigues. De seguida en parlarem de tot això aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans parlem de psicologia, perquè si necessites teràpia multidisciplinar de moltes qüestions, Boca Vella és el teu lloc. El Centre de Psicologia Multidisciplinar Boca Vella és que, a més, ofereix el coneixement de molt bons professionals, molt reputats, molt preparats, una qualitat, confiança i empatia en un entorn confortable, o segur, entorn segur seria la paraula possiblement, no? T'ajudarà a aconseguir, doncs, aquest benestar emocional que pots buscar, o aquestes solucions, aquesta orientació davant de problemes psicològics. Per això està el Centre de Psicologia Multidisciplinar Boca Vella. On estan? El passatge Boca Vella 7. Passatge Boca Vella 7. Al costat de la plaça Tetuán de Barcelona. I el telèfon, a part que a la web ho trobareu tot, si poseu Boca Vella ho trobareu, si us interessa més informació, també està el telèfon. 604 40 95 18. 604 40 95 18.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Flexicar, hay muchos cars, hay muchos cars, hay flexicar, hay muchos cars, hay flexicar, hay muchos cars, hay flexicar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos casarnos en clave humanitaria a un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'assegurances i parlem de, jo què sé, buscar pediatra de madrugada? Pues DKB té la solució. Perquè ja saps que ser pare o mare implica aprendre cada dia. I moltes vegades també implica preocupar-se, sobretot de nit, quan el nadó no para de plorar, té febre, o apareix una granellada inesperada, per exemple. A aquestes hores, quan tot està tancat, tenir una resposta ràpida, ja sabeu que ho canvia tot, i els que hem estat pares ho sabeu, en tot cas. No? Per això, amb DKV pots parlar amb un pediatre inclús de matinada. És així de fàcil, eh? L'assegurança de salut DKV inclou atenció pediàtrica 24 hores tots els dies de l'any. Pots contactar per telèfon, per xat, per videotrucada o directament des de l'aplicació i resoldre un dels dubtes o els teus dubtes amb un professional en qüestió de minuts. I aquí està la clau, en qüestió de minuts. Són les 3 de la matinada i no saps si portar el teu nadó a urgències? Jo què sé, et preocupa una tos persistent o una erupció que no havies vist abans? Amb DKV no t'has d'enfrontar sol o sola a aquestes decisions, perquè un pediatre estarà disponible per orientar-te i ajudar-te a actuar amb tota tranquil·litat. Si fa falta atenció presencial, per exemple, doncs pots accedir a una àmplia xarxa de centres mèdics especialistes en pediatria amb proves diagnòstiques, seguiment o atenció personalitzada. A més, pots gestionar les teves cites des de l'aplicació, accedir a receptes electròniques i consultar el seu historial mèdic sempre que ho necessitis. Perquè cuidar d'un nadó ja és bastant exigent, volem fer-te la vida més fàcil i que tinguis la seguretat de que si passa alguna cosa, tindràs ajuda immediata. Amb DKV, la salut del teu nadó està protegida a qualsevol hora. Fem-ho fàcil. Vine a DKV. Més informació en el 93 642 52 91 o a dkv.es/fem-ho-fàcil.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van. Oh, 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 volando con el viento.
Parlem de bellesa, parlem de maquillatge. L'ésser humà s'ha maquillat històricament des de sempre, no? Des de sempre, per diferents motius, en aquest cas. És una qüestió que ha vingut fins als nostres dies. Bé, tot això ha anat evolucionant, ha anat canviant, I ara parlem de toxicitat, en aquest cas. Primer, també, de xarxes socials, que també és un punt interessant de com influencers fan aquestes neteges de pell amb cosmètics que a vegades no és del tot aconsellable per nens i nenes molt joves, molt joves. Això no és gens aconsellable. Però, a més, des de l'1 de setembre, des del primer dia del mes passat, la Unió Europea ha prohibit dues substàncies que estan presents en esmalts i gels semipermanents per a ungles. Parlant tècnicament, és el TPO i el DMTA. No tinc ni idea de què, són de dos components químics, que no entrarem ara en detalls, però el cas és que sí que són tòxics per la fertilitat i no s'han d'utilitzar en cosmètica des de l'1 de setembre. Ara, s'està venent. La resposta és que encara els pots trobar. Encara pots trobar productes, més d'un mes després, que porten aquest tipus de components. Afortunadament, no a totes les botigues. Hi ha unes quantes molt determinades que encara estan aquests. No sé si és que no els hi ha arribat la notícia o és que els és igual. No ho sé. Ara, com ens pot afectar tot això a la salut? De quina manera ens podem protegir? Parlem amb la doctora Andrea Convalia, que és dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. En què ens estem enfrontant? Quins perills pot tenir utilitzar un pintaungles amb esmalt tòxic?
Doncs bé, abans de res, sobretot incidir en que ha sigut una prohibició basada en la precaució, és a dir, no s'ha vist en humans encara cap problema, però sí que amb estudis a nivell in vitro i en animals s'ha vist que podria ser un potencial tòxic i per això s'ha aplicat aquest principi de la precaució i s'ha ordenat retirar aquests actius, no?, que serien el TPO i el que anomenem DMPT, que són components dels esmalts d'ungles, però que també trobem en alguns cosmètics, és per precaució, bàsicament, no? I el que comentaves de que encara es fan servir, doncs sí que jo posaria ja tranquil·litat de que tots els centres autoritzats, serios, doncs òbviament ja han retirat tots aquests productes que puguin contenir aquests components, no? I per tant és important anar a un centre que sigui, diguéssim, de confiança i on puguem preguntar si ja han aplicat la normativa.
D'entrada, com bé dius, és una qüestió de prevenció, conforme als estudis que hi ha, no és que hi hagin hagut casos d'intoxicats per aquest tipus de qüestions, però en quines qüestions són perillosos aquest tipus de components?
Doncs el que s'ha vist, ja et dic que amb estudis, no directament amb persones, ni hi ha hagut cap cas, diguéssim, relacionat, doncs amb un cert efecte sobre la fertilitat. Vale, el que passa que, ja et dic, no ha sigut amb humans, ni és una cosa que ens trobem en el dia a dia, ni hem tingut problemes a nivell de la consulta. Però s'ha aplicat aquest principi de precaució i s'han retirat, sobretot per evitar que persones que estan constantment exposades a aquests tipus d'actius estiguin, com per exemple les persones que es dediquen a fer la manicura o persones que van a fer la manicura de manera sovint, cada dues setmanes estiguin repetidament exposades a aquests productes, a aquests actius ingredients que s'han decidit retirar, no? Són fotoiniciadors, per tant, estan en les mans aquests semipermanents, en els que posem les mans, no?, a dintre d'una llum LED que fixa el que seria l'esmalt de la manicura i també amb acceleradors de l'enduriment d'aquest esmalt. I això s'ha substituït progressivament per altres actius i ingredients. De tota mena, això sempre ho parlem els dermatòlegs, ara ha sortit a aquest punt, no?, dels actius i dels ingredients dels esmalts semipermanents, però sempre que fem una manicura semipermanent estem exposant la nostra ungla i la nostra pell de la mà a una llum LED que sol estar dins el rang de l'ultravioleta i per tant hem de tenir en compte que tenim una radiació ultravioleta directa a la nostra mà i això encara no ha estat 100% relacionat, però òbviament podria amb en un cas hipotètic accelerar el càncer de pell doncs a la zona de la mà, sobretot en persones, no?, que fan servir aquestes llums de manera repetida, i després també doncs, múltiples al·lèrgies que veiem als acrilats, que són uns altres components de, dels esmalts semipermanents que es fan servir de rutina, no?, però que molta gent està doncs, desenvolupant una sensibilitat doncs, deguda a aquesta exposició repetida, i això ho veiem doncs, amb envermelliment de la vora dels ditets, amb petites infeccions, no?, secundàries a aquesta inflamació, i també doncs, secundàries a totes les diguéssim, procediments que es duen a terme mentre es fa una manicura, no?, retirar les cutícules, etc., que això sempre insistim doncs, que no s'ha de fer, perquè al final la cutícula el que fa és una protecció de la nostra ungla, no?, i evita doncs, que ens entri doncs, qualsevol bactèria entre la ungla i la pell.
I ja que tinc aquí, Andrea, volia preguntar-te per aquests tipus de... per xarxes socials. Les xarxes socials a vegades les carrega el diable, sobretot en adolescents i joves, quan hi ha aquests influencers que es maquillen i es posen productes a la cara per fer aquestes recomanacions de bellesa. Clar, moltes adolescents doncs, segueixen aquestes recomanacions, a vegades utilitzant productes poc fiables o tàctiques poc fiables. On està el límit i en què ens hauríem de fixar davant de tot això?
Jo el recomanaria sempre anar al dermatòleg o consultar a la farmàcia, no?, amb els nostres companys farmacèutics a peu de carrer, que també estan molt formats en dermocosmètica, per acabar de decidir què és el que aquesta pell necessita, no?, de rutina, de doncs, protecció, hidratació i regeneració. No? No tothom necessita el mateix, i més sobretot si parlem d'una pell jove, on inclús podem veure patologia associada a l'ús de certes cremes i certs maquillatges doncs, que diguéssim que taponen el por, i per tant doncs, fa que aquests adolescents tinguin un tipus d'acné que anomenem acné cosmètic. Aleshores, pares, mares, no?, inclús adolescents, aprendre a entendre què és el que hem de consumir, què és el que no, i on hem de consultar perquè ens facin una rutina personalitzada, perquè no tothom necessita el mateix, ni doncs, els productes són els que els hi funcionen, vull dir, a un no li funcionarà a l'altre, no? Per tant, sempre s'ha d'intentar assessorar dintre del que seria doncs, el sentit comú. Ara amb les xarxes socials, com bé dius, no? És un boom, sí, sí. No? De donar-li doncs, importància doncs, a la bellesa, no? I també cada vegada som més els dermatòlegs que intentem entrar a dintre d'aquestes xarxes socials per intentar informar doncs, el que realment sí és correcte i el que en canvi doncs, és un falso mito, no? Que diem que això no s'ha de fer per intentar corregir, per intentar divulgar doncs, tot això que veiem a xarxes socials.
Doncs doctora Andrea Convalia, dermatòloga a l'Hospital Clínic de Barcelona. Escolta, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que has fet, molt amable.
Moltes gràcies.
Un plaer, gràcies a tu. I és veritat que s'ha de fer... Mireu, i és curiós perquè tornem a parar al mateix mar, eh? Abans començàvem parlant la xerrada que tenim abans amb el Mario sobre el consum de pornografia en els menors de 10 anys. De 10 anys. I parlant d'internet i d'aquestes controls, en aquest cas seria el mateix. Estàvem parlant d'aquestes influències de xarxes socials en joves adolescents molt obsessionats amb la imatge i amb el maquillatge i aquestes coses. Seria un què també per controlar. Vull dir, no és una qüestió possiblement de prohibir, sinó de donar eines per informar-te davant de tot això, que possiblement és on moltes vegades fallem. Seria fallem, en tot cas seria el què. Bé, doncs molta atenció amb aquests productes. Ja ho explicava molt bé la doctora, a una botiga com Déu mana estaran ja retirades. Ara vigileu on compreu i fixeu-vos molt bé en si porta aquest tipus de productes. Ara ja prohibits per la Unió Europea. Insisteixo, i acabo amb aquesta dada, que ho explicava molt bé la doctora. El cas és que és una qüestió preventiva, perquè encara no ha passat absolutament res. Encara no. Però, bé, per una vegada que ens avancem a una possible desgràcia, ja està molt bé. Vinga, que de seguida parlarem de contrasenyes. De contrasenyes. I no deixem de la mà la IA i la tecnologia. Perquè què passa amb les nostres contrasenyes clàssiques davant l'augment de la potència de la IA? Això en males mans? Quant de temps trigarien en desencriptar una contrasenya? Estan en perills? Doncs hi ha una solució ja per això, eh? Ja ho estan pensant en el futur i a Espanya és un dels països que té projectes pioners en això. Parlem de seguida de les contrasenyes quàntiques. Oh, És per flipar, això. Però bé, abans d'això, us recordo que el dilluns tindrem aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar-Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar-Badia, per portar, per parlar, per xerrar, per treure llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Estarà tots els dilluns amb nosaltres a migdia COPE Catalunya i Andorra, on el doctor respondrà als dubtes i consultes que més preocupen al món de l'oftalmologia i ens posarà al dia, bàsicament. Si teniu qualsevol dubte, radioconsultavision@gmail.com. radioconsultavision@gmail.com és el mail, o podeu trucar directament al telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar-Badia, al 93-301-30-03. 93-301-30-03. O al WhatsApp, també podeu enviar un missatge al WhatsApp. 680... Ja me n'anava el número. 680-28-61-42. 680-28-61-42. I de seguida parlem de contrasenyes quàntiques aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Vamos a trasladar los cuadros.
¿Qué piensa hacer con ellos?
¿En plena ocupación nazi?
¿Desde cuándo un francés tiene autoridad para anular la salida de un tren alemán?
¿Incluso el arte?
Esas pinturas son parte de Francia.
Corre peligro.
Podría costarnos la vida. Usted conducirá la máquina.
Bar Lancaster.
La orden es marcarlo para que los aviones lo respeten.
¿Marcarlo?
Ella dando vueltas se esconderá, flareará algo. Pero estoy seguro de que no dejará el tren.
El tren.
Es el momento.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 20% de descuento, solo el 8 de octubre, en todos los aceites de oliva virgen extra. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. 2 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de 4.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
¡Callejero! ¡Vamos, callejero!
Un programa precioso, un fenómeno.
Callejeros, nueva temporada, los miércoles por la noche, en 4.
Soy Don Quijote de la Mancha, y confesaré de hacerlo. Antes, cuando miraba, no veía bien, y sabed que loco no estaba. ¡Sancho, que vienen gigantes!, decía. Mas un día hallé remedio, probé unas gafas, y los molinos fueron molinos.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb el tema de la IA, que és una eina magnífica, és una màquina magnífica, no és intel·ligent, és intel·ligència artificial, però no està buida. Fa les coses més ràpides, més senzilles, però com tot ens enlluernem amb les tecnologies que venen i hem de posar fre i posar les coses on són. La IA no substituirà, no pot substituir un humà en moltes feines. Però sí pot ajudar a fer-les més ràpid. I els dolents també ho saben. I quan els dolents volen saber la teva contrasenya, la contrasenya del teu mail, la contrasenya de la teva compte bancari, la contrasenya de XXXX, el que sigui, doncs la IA pot ser una eina per ajudar a tot això. Les contrasenyes normals. Per això, entra també el concepte de contrasenya quàntica. Però què és tot això? De què estem parlant? Estan en perill realment ara mateix les nostres contrasenyes? Aquesta serà la primera pregunta que farem a l'Enrique San Juan, que és un expert en aquestes coses, és director de Community Internet, que és una empresa digital encarregada de fer aquestes coses. Enrique, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gracias por tenerme aquí. Un saludo.
Gracias por atendernos. Oye, ¿tanto hace la IA que te desencripta la contraseña normal de toda la vida en un abrir y cerrar de ojos? ¿Esto va a ser así?
No en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos que estar tranquilos y seguros todavía que esto no... El hecho de que exista ChatGPT u otras aplicaciones similares no quiere decir que nuestras contraseñas vayan a volar. Las contraseñas se encriptan utilizando algoritmos que lo hacen muy difícil, el poderlos desencriptar. Y para cualquier persona normal o cualquier empresa normal con equipos normales, eso es prácticamente imposible hoy en día.
De acuerdo.
En las condiciones normales. Pero con el advenimiento de la inteligencia artificial, los procesos se pueden acelerar, se pueden hacer más útiles, más fiables y más rápidos a la hora de intentar romper esa coraza de seguridad que tienen los algoritmos actuales. Y si a eso le añadimos la irrupción de la informática cuántica, del procesamiento cuántico, que es un paso elevado a la N en la capacidad de cálculo y proceso que hemos tenido hasta ahora, pues ahí sí que se juntan dos factores. Por una parte, pensamiento de inteligencia artificial o procesamiento de inteligencia artificial, más capacidad o músculo de proceso, ahí sí que se pueden romper. Imagínate que tenemos un candado que cierra una puerta. Sí. Y que tú y yo, al menos yo, no, con la mano no lo podría coger. Pero ¿y si tuviéramos un Hulk, un personaje así súper fuerte, que coge ese candado y lo retuerce y ya está? Él sí lo podría abrir. Algo así ocurre con la confluencia de la IA y el procesamiento cuántico.
O sea, nosotros seríamos la IA normal y el procesamiento cuántico sería Hulk, en este caso.
Sería la fuerza de Hulk, sí.
Bueno, ¿cómo de segura sería entonces una contraseña cuántica? ¿En qué consiste eso?
Vale, entonces, ahora nos encontramos en una fase en la que empiezan a salir procesadores cuánticos. Hasta ahora teníamos dos tipos de procesadores de forma general. Los seriales o de serie, como pueden ser los Intel, AMD, etcétera. Cualquiera que tenga un ordenador tiene ahí una pegatina de Intel o de AMD, que es el procesador, y normalmente es en serie, es decir, procesan una instrucción, después la otra, en serie, en secuencia. Y luego hay otro tipo de procesadores que son muchísimo más rápidos, que en lugar de ir en una línea aplicando pasos al proceso, lo hacen de forma paralela. Distribuyen el proceso en múltiples líneas y las ejecutan todas a la vez. Esos son los procesadores paralelos. Estos son muchísimo más potentes que los seriales. Y de hecho, si antes he referido a la marca AMD o Intel para los seriales,
sí,
ahí tenemos una marca referencia en el mundo paralelo que es NVIDIA.
Sí.
NVIDIA es el fabricante de procesadores paralelos.
Es el monstruo hoy en día, ¿no? Es el gran monstruo.
Sí, sí. Es el más valorado a nivel de escala mundial. Y este da sus procesadores, o los han utilizado inicialmente para tratamiento gráfico, que es muy, muy demandante de proceso, luego para la blockchain, y ahora es el que da cuerpo a la inteligencia artificial. El tema está en que ahora acaban de salir la siguiente generación de procesadores, que son los cuánticos, que, como te digo, elevan a la N la capacidad de proceso. Entonces, si sumamos esa capacidad enorme de proceso más la inteligencia de la inteligencia artificial, pues aquellos algoritmos que encerraban las contraseñas hasta ahora le van a aplicar una fuerza tipo Hulk y seguramente se van a quedar desprovistos. Frente a esto, entonces, nacen las contraseñas cuánticas, que son contraseñas hechas con la misma capacidad de proceso, con los mismos parámetros cuánticos y de inteligencia artificial, para poder luchar contra la siguiente amenaza en seguridad que suponen los procesadores cuánticos más la IA aplicada a la seguridad.
Sería un candado que no podría coger la mano de Hulk, al menos de entrada.
No, ahí sería un candado que está luchando en igualdad de condiciones con Hulk. Sí. Hulk va a existir, pero le vamos a meter un candado cuántico que va a ser imposible de abrir.
La última pregunta que te hago, Enrique, es ¿y esto cuando, a partir de cuándo se verá aplicar? Supongo que estas cosas son progresivas, pero ¿a partir de cuándo ya se verá una cosa ya decente? Porque, claro, lo cuántico aún está como, no en pañales,
No, no, está en los inicios de los inicios.
Sí, exacto. Sí,
totalmente. Sí.
¿Esto tiene una aplicación práctica?
Sí, cuando hablamos de aplicación práctica tenemos que hablar de niveles de aplicación, porque hay un nivel que son gobiernos, agencias de seguridad, bancos, toda esta gente vuelan a un nivel muy alto, digo más alto que yo, que el mío al menos, y que ellos sí van a empezar a aplicarlo lo más pronto que puedan. De hecho ya están, hay proyectos, por cierto, España lidera proyectos incluso a nivel de satélite que van a distribuir contraseñas utilizando satélites de Hispasat. O sea, hay proyectos que ya están en marcha, pero nosotros, o lo vamos a poder ver como algo habitual, se estima, la industria lo dice, a partir del año 2030. O sea, nos quedan todavía 5 años de desarrollo, en el que paulatinamente iremos viendo cómo poco a poco se van poniendo más seguras las contraseñas gracias a los procesadores cuánticos y gracias a la IA que está también trabajando de nuestro lado, no solo de la mano de la zona oscura.
Pues Enrique San Juan, gracias por hacernos un hueco en la agenda para explicarnos esto, que siempre son temas súper interesantes. Director de Community Internet, oye, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
Gracias a vosotros, un saludo.
Un saludo. Doncs ja veieu, contrasenyes quàntiques, encara queda, eh? Tanquem arrere a Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra i obrirem parlant d'una cosa bastant agradable, sortir d'excursió. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia a Cope amb Pilar García de la Granja. 4 cosetes de caravanes i tornem.